A Ràdio Maricel, a cel obert.
Parlarem del cap de Sitges i parlarem de vacunació. I parin atenció, perquè parlarem de vacunació en adults. Cada vegada se'ns oblida això, ens pensem que la vacunació és una cosa d'infància, ara doncs, tots ho lligàvem també a la Covid, la vacuna a la Covid, i la vacunació és quelcom que s'ha d'anar mantenint, que funciona i que a partir de certa edat encara probablement és més important. Ens en parlarà de seguida Fina Canudes, que és infermera del cap. Però abans, i fruit de que aquests dies hem anat veient notícies fent referència a aquesta ampliació del cap de Sitges, el que volem fer, el que hem fet nosaltres, és anar a buscar la nostra hemeroteca, perquè d'aquesta ampliació del cap de Sitges, d'aquests mòduls que s'han de col·locar al pàrquing, a l'actual pàrquing del cap de Sitges, que saben que és com per l'entrada d'urgència, és a dir, per darrere de l'edifici, aquí a la ràdio ja en vam parlar amb la directora del cap, la doctora Hermínia Palacín, el desembre del 2021. Va ser aleshores quan la doctora Hermínia Palacín ens va anunciar que es produiria aquesta ampliació del CAP a l'espera de que hi hagi la construcció d'un nou CAP. Desembre del 2021. Ho va anunciar aleshores i va dir que probablement seria a finals del 2022. Al desembre del 2022 vam tornar a convidar la doctora Hermínia Palacín, la directora del CAP de Sitges, aquí a l'estudi de la ràdio, i vam confirmar que efectivament l'ampliació del CAP no es produiria a finals del 2022, perquè hi érem en aquell moment i encara no s'estava produint res, però la doctora Hermínia Palacín ens va poder donar alguns detalls més del que representava, del que significava aquesta ampliació del CAP, que recordem són uns mòduls que van col·locats al pàrquing i que equivalen a 6 noves consultes, i ens va anunciar que les previsions que tenien era que durant el primer semestre del 2023, és a dir, abans del juny, tirés endavant aquesta ampliació. Bé, som al juliol. Ara han començat a moure la terra d'aquest pàrquing i, per tant, sembla que ara sí han començat els treballs per instal·lar aquests mòduls que representaran aquesta ampliació del CAP i que equivalen a 6 noves consultes. Però això no és cap notícia nova. Insisteixo, al desembre del 21 ja ho vam dir aquí a la ràdio i al desembre del 2022 la doctora Hermínia Palacín, directora del CAP, ens ho explicava així.
Las previsiones se mantienen y nosotros también somos los primeros interesados en que se haga lo más pronto posible. Pero sí, sí, yo creo que para... No me atrevo a decir una fecha concreta porque las empresas luego, cuando se empiezan las obras, no sabemos cuándo termina y tal, pero creemos que en el primer semestre del 2023 tendremos la ampliación del centro de salud. Sí, uh-huh. Sí.
Recordem una mica en què ha de consistir aquesta ampliació, perquè no és ben bé un segon CAP, però sí que recordo en aquell moment que la doctora va comentar que permetria fins a 6 consultes noves. Correcto. Estem parlant d'això, eh?
Sí, sí, seran 6 consultes. En teoria ha d'anar allí la pediatria i quedaran 2 consultes per a lo que és l'atenció de família, de medicina i d'infermeria de família.
Uh-huh. Sí, sí. I una ampliació que serà per dalt, serà al costat, se sap
no,
això?
No, serà en el pàrquing que tenim.
D'acord.
Detrás del centre de salut.
És a dir, per on ara s'entra les urgències, diguéssim,
correcte,
allà.
Sí, uh-huh. Sí, sí.
Allí que hi ha serà com un jardinet o una zona així com
allà. Bueno, sí, no, el jardí no se tocarà i és donde nosotros aparcamos en estos momentos los coches, lo que es pàrquing.
D'acord. Per tant, els hi treu el pàrquing a, diguem, als treballadors al CAP, eh?
Correcto.
Això no sé si representa algun problema, una incomoditat,
bueno,
si més no, no?
Bueno, serà una adaptació per a nosotros, tendremos que ir a aparcar per les calles de detrás.
Uh-huh. Bueno. D'aquesta ampliació del CAP ja fa molts anys que en parla, de fet també rebuscant entrevistes al febrer del 2020 la doctora ja parlava del desig de l'ampliació del CAP com un desig. Jo no sé si ja a hores d'ara més que un desig és una necessitat.
Es una necesidad y yo creo que será una realidad, como he dicho antes, a lo largo del 2023. Yo deseo que sea en el primer semestre porque realmente las instalaciones se nos están quedando muy, muy escasas y ha habido incorporación de nuevos profesionales y empezamos a tener problemas de ubicación para los profesionales en consultas. Pero vamos, yo no creo que se retrase mucho más. Yo creo que en el 23, seguro.
Uh-huh. Amb aquesta ampliació es resoldria aquesta problemàtica de capacitat que té en aquests moments el CAP o diguem que seria una ajuda, però s'hauria de treballar per un futur que hi hagués un segon cap.
Yo creo que es una ayuda, como tú bien dices, no será la solución definitiva porque evidentemente Sitges, como todos vosotros sabéis, está creciendo mucho y con el crecimiento pues habrá incorporación de nuevos profesionales también. Pero bueno, de momento nos aliviará porque la situación realmente, bueno, ahora lo estamos pasando un poquito mal. Si estamos todos, a veces lo pasamos mal para ubicaciones. Y suerte que tenemos la ampliación, este pequeño módulo del CAP Salud, donde pueden trabajar de forma más o menos regular profesionales que a lo mejor no tienen una atención directa al paciente, como pueden ser las enfermeras de residencias, el REBE, que es el psicólogo que se incorporó para hacer actividades comunitarias. Pero bueno, no son las mejores, tampoco las mejores condiciones para trabajar, pero bueno, ellos lo hacen y bueno, ha sido la solución que hemos podido encontrar.
L'ampliació, doncs, del CAP de Sitges, aquesta ampliació que consisteix en uns mòduls ubicats a l'actual pàrquing, per tant, els treballadors del CAP el que es queden és sense pàrquing, s'hauran de buscar la vida per aparcar, i que equival a 6 noves consultes on s'hi ubicarà pediatria i la que quedi, l'espai que quedi, ja suposo que la resta de medicina ja decidiran què hi col·loquen. Però que era un desig el 2020, que a finals del 21 ja se'n parlava, ja en parlàvem aquí a la ràdio, i que arriba més tard de les previsions inicials, perquè havia d'arribar, recordem, el primer semestre del 23. En tot cas, tot sembla indicar que sí que serà al llarg d'aquest any, del 2023, perquè els treballs de preparació de la terra d'aquest pàrquing per col·locar aquests mòduls, que són uns mòduls prefabricats, no estem parlant de la construcció d'un edifici, s'estan duent a terme ara. Per tant, tot apunta, doncs, això, que en un temps, no sabem quan, ningú sap determinar quan, tindrà al CAP de Sitges aquesta petita ampliació que, en principi, no hauria de substituir la construcció d'un nou CAP o d'un segon CAP, ja veurem, perquè això ja saben que depèn d'altres qüestions polítiques. Bé, volíem fer aquest matís i d'alguna manera explicar això de l'ampliació perquè se n'està parlant i sembla que sigui ara quelcom molt nou i ja en feia uns quants dies, anys fins i tot que en parlàvem. Canviem d'assumpte, no marxem gaire lluny, ens quedem al CAP. Fina Canudes, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Fina Canudes és infermera del CAP de Sitges i avui ve a parlar-nos de vacunació, però de vacunació en adults.
En adults, sí.
Perquè no sé si, Fina, d'entrada i abans d'entrar en matèria, si encara la ciutadania en general ens costa entendre que la vacunació és també una cosa d'adults, no? I tenim com tendència a pensar que la vacunació forma part de l'etapa de la infància.
Sí, això és veritat. La majoria de gent dona molta importància a les vacunes a la infància i obliden una mica les de l'edat adulta. I ara cada vegada s'està potenciant més la vacunació en persones adultes.
Perquè entenc que és efectiva.
És molt efectiva. Evita moltes malalties també, molt importants. Sí, molt important.
De fet, ho hem vist amb la Covid, no?
Exacte,
amb la COVID.
Va haver un abans i després, de mortalitat i de gravetat, i, bueno, i cada vegada van apareixent, s'estan estudiant vacunes noves contra moltes malalties.
No parlarem avui pas, però, de vacunes noves, ni de noves investigacions. Parlarem de vacunes ja existents, però hi ha hagut un petit canvi en el calendari de vacunació d'adults, no?
Sí, s'han introduït, per exemple, de la pneumònia, era la 23 o la 13, i ara estem vacunant de la 20, que és millor. I després estem vacunant també de l'herpes zòster.
D'acord.
L'herpes zòster és una malaltia que la gent entén com la culebrilla.
Sí.
Que així ho entens més bé.
Una malaltia dolorosíssima.
Molt. La veritat és que la complicació més greu o més freqüent que té és la del dolor, la neuràlgia postherpètica, que és un dolor que pot arribar a un any i és horrorós, és el que tu dius. Tothom ho explica com horrorós, insuportable, sí. Que realment et treu qualitat de vida.
I que, a més, es pot produir a diferents parts del cos, no? És a dir,
sí.
Pot sortir-te a la cara, a la panxa, a l'esquena, tant fa, oi?
Sí, perquè és un virus que està com adormit en els nervis i allà on hi ha una terminació nerviosa, allà es pot desenvolupar. I els pitjors potser són els que afecten a la cara, als ulls, a l'oïda, que poden provocar-te pèrdua de visió, d'oïda, després et poden deixar cicatrius, inclús una mica paràlisi facial, vull dir que donen moltes complicacions.
I ara em corregirà l'infermera, però diria, és que ho sé perquè algú molt proper a mi va passar un herpes zòster fa uns anys i per això deia, sabia allò que era molt dolorós perquè ho havia vist en primera persona d'alguna manera, No pots passar un herpes zòster si no has passat la varicel·la.
Exacte. Perquè és el virus de la varicel·la que queda adormit a dins del cos. Però pensa que de la població el 90% de les persones han passat la varicel·la. El que passa és que hi ha gent que ho passa més suau i potser no se n'adona.
Saps per què ho pregunto, això ho dic? Perquè perquè moltes vegades, sobretot quan dones que es queden embarassades i et pregunten, has passat la varicel·la? Perquè saben que és una malaltia que hi ha un cert risc quan quedes embarassada, i aleshores et pregunten, o si el nen t'agafa varicel·la i aleshores l'has de deixar amb els avis, et diuen, sobretot, pregunta abans si han passat la varicel·la, no sigui que contagi. I clar, molta gent diu, jo no me'n recordo si he passat la varicel·la, perquè com que és una malaltia que s'acostuma a passar de petita, i aleshores recordo que en un moment determinat un metge em va dir, heu passat a l'herpes zòster? Va preguntar la gent gran. I sí, hi havia que sí. Diu, doncs si has passat l'herpes zòster, has passat la varicel·la.
Efectivament.
I aleshores sí, sí, aquí va quedar clar sí, que, ho dic perquè de vegades és una mesura per saber si has passat una varicel·la, si l'has passat a l'herpes zòster, la varicel·la l'has passat
seguríssim.
Seguríssim. Per tant, aquesta vacuna, tant com la de la pneumònia que ara explicaves, entren a formar part del calendari de vacunació, entenc que anual, no, és un calendari anual, entenc, no?
Val, és que la de l'herpes zòster va per grup de població.
D'acord, val? D'acord.
Ara estem vacunant els nascuts al 1942, sí, 43, 57 i 58.
D'acord.
I això serà progressivament. Cada any que passi augmentarem en 2 anys.
D'acord.
I també estem vacunant els pacients que tenen 90 anys o més, perquè encara estan més delicats, i persones que han tingut 2 episodis d'herpes zòster,
sí,
o persones que estan immunodeprimides.
D'acord.
Pel motiu que sigui, per tractament, per
malalties,
per malaltia,
que sigui,
pel que sigui.
Uh-huh. Per tant, entenc que aquesta vacuna existia, recordem, no són, sí, vacunes noves que acaben de sortir, són vacunes ja existents que es posaven, però d'alguna manera s'ha calendaritzat. I aleshores, en aquesta població, els nascuts en l'any 42, l'any 43, el 57 i el 58, se'ls està trucant i avisant perquè vagin a posar-se la vacuna.
Sí, de fet s'han enviat missatges, intentem trucar, cada vegada que venen a la consulta ho mirem, però també venir aquí és una manera de conscienciar la gent que si veu que ha nascut aquest any, sàpiga l'important que és vacunar-se. Uh-huh.
Entenc que la decisió d'incorporar aquesta vacuna al calendari d'aquesta població, d'aquests grups de població, que com deies s'anirà cada 2 anys, no?
S'anirà cada any, s'incrementen 2.
S'incrementen 2 nous anys.
Sí,
d'acord. Exacte. L'any que ve seran altres 2 anys
perquè,
de naixement.
Perquè són els que tenen 65 i 80.
I és una vacuna que s'ha de posar cada any o no?
No.
És una vacuna que la poses una vegada i ja està?
En 2 dosis.
Ah, d'acord.
Separades en 2 mesos i després ja està.
I després ja la tens per sempre?
Per sempre.
Per sempre. Per tant, és una vacuna que et posaràs una vegada a la vida. En 2 dosis, però una vegada a la vida. I entenc que es decideix posar-la. Per què? Perquè hi ha un augment d'herpes zòster en la població. Per què es pren aquesta decisió d'alguna manera de dir anem a posar-la en aquests grups d'edat d'aquesta població i ens evitem, no sé si ensurts o males estones?
Clar, bueno, perquè està vist que a partir dels 50 anys hi ha un increment molt important.
D'acord.
De l'herpes zòster. Sobretot llavors ja parlem dels 65 i 80 anys, encara més, un 50%. I clar, com les seves conseqüències no és que siguin mortals, però donen aquest dolor que és horrorós, horrorós,
sí,
que és molt
és que
discapacitant.
Es passa molt
tothom
malament.
Que ho ha passat i tothom que ho ha viscut sap que és horrorós, doncs llavors la decisió de salut pública ha sigut incorporada en el calendari.
Mm-hmm. Per tant, si han nascut l'any 1942, o l'any 1943, o l'any 1957, o l'any 1958, o tenen més de 90 anys, o són immunodeprimits, és a dir, tenen algun tipus de situació de salut d'alguna manera que els col·loquen en aquest grup d'immunodeprimits, si no els han trucat o els han enviat un missatge...
O 2 vegades han tingut l'herpes zòster.
Això, o 2 vegades...
Però tens bona memòria.
Quina mala sort, també t'ho dic ara,
sí,
si has passat 2 vegades
sí,
l'herpes zòster. Però si és el cas i no en vols passar una tercera, et trucaran del CAP si no ho han fet, perquè aneu al CAP a posar-vos aquesta vacuna de l'herpes zòster, que seran 2 dosis, però una vegada la tingueu posada ja per sempre més, no caldrà repetir ni tot plegat. I s'estalviaran una malaltia molt dolorosa,
sí,
i això, que fins i tot pot tenir alguna, sí, conseqüència desagradable, diguem.
I si estan dins d'aquests grups ja no cal ni que esperin que els truquin, ja poden directament,
d'acord,
agafar cita amb la seva infermera.
D'acord, per tant... Si són
més ràpid,
tenen aquestes edats, vagin ja cap al CAP i truquin i diguin, escolta'm, he escoltat això a la ràdio, jo vaig néixer l'any 57, em vull posar la vacuna. I ràpidament els
sí,
hi posaran. L'altra és la de la pneumònia.
Sí, molta gent dirà, ja estic vacunada la de la pneumònia, però és que aquesta és una mica millor, s'ha perfeccionat, té més serotips i és més eficaç.
D'acord.
És
una evolució.
És una evolució, les van perfeccionant i també és una sola dosi i dura també per tota la vida.
D'acord.
es posa a partir de 65 anys, a gent que viu en residències o en grups de risc, immunodeprimits o gent que té malalties, com per exemple la diabetes, cardiòpates, malalties renals...
D'acord. D'acord, per tant, si formeu part d'aquest grup, us trucaran. Per tant, hi ha la possibilitat de que t'hagin de posar pneumònia i herpes zòster,
sí, perquè coincideix.
No passa res,
No passa res, es poden posar juntes o separades.
D'acord, la de la pneumònia, quantes dosis són?
Una
única dosi.
Una
i
única
també per
dosis.
Sempre més. Sí. Entenc que la gent que ja té la vacuna de la pneumònia, encara que sigui l'anterior, aquesta se l'hauria de tornar a posar si està en el grup de risc?
Llavors s'ha d'anar a la seva infermera i ho valorem.
D'acord.
L'edat en què se li va posar l'última vacuna i els grups, i si és un grup de risc.
D'acord.
A vegades cal i a vegades no cal.
D'acord. I en el cas de l'herpes zòster, si algú la tenia posada ja, no cal.
És que es va començar a vacunar l'any passat,
d'acord,
a mitjans de l'any passat.
Fins ara mai s'havia fet servir la vacuna de l'herpes zòster?
No. Pot ser que hi ha una altra vacuna de l'herpes zòster que s'administra a l'estranger perquè és de virus vius atenuals, no l'administrem aquí a Espanya.
D'acord.
I si algú té aquesta vacuna, ha d'esperar 5 anys a aquesta.
D'acord.
Però aquí a Espanya només tenim aquesta.
D'acord, per tant serà molt difícil que ningú de vostès tingui la vacuna de l'herpes zòster posada. I per tant, si formen part d'aquest grup de població que ara els estan cridant, estiguin atents. I sàpiguen que l'any que ve ampliaran aquest grup a 2 anys més.
Sí,
és a dir,
cada vegada els que fan 65 i 80 anys.
D'acord.
Llavors van ampliant. L'any que ve, tots els que facin 65 i 80 anys entraran.
Celebraran l'aniversari. Vinga, per celebrar el 65,
aquí,
una punxadeta.
A la infermera.
A la infermera. O per celebrar els 80. Fantàstic. O per celebrar que en té més de 90 i segueix
això
viu.
Això sí que és bo de celebrar.
Això, home, i tant que s'ha de celebrar. Aquestes dues vacunes, entenc que se sumen a d'altres ja existents que s'estan posant aquí, en grups de població adulta.
Sí, sí, sí. S'incorporen a les altres.
Que són
altres,
com ara quina? Les de la grip?
Les de la grip, de tètanus, el Covid, que seguim vacunant.
Que, compte, la del tètanus també, és que mira, això ho explicaré, perquè a mi me la van posar fa molt poc. 10 anys, què? Cada 10 anys s'ha de posar la del tètanus?
No exactament, No exactament.
Vinga, anem a afinar.
Si tenim un infant que s'ha vacunat de petit i als 14 anys té la del tètanus, ja fem un salt als 40 i als 65.
D'acord.
Perquè ja tenen 5 o 6 dosis posades.
D'acord.
O sigui, tenen tantes dosis que els hi duran.
D'acord. Quantes dosis són la del tètanus?
Si comencem en un adult, per exemple, que no s'ha vacunat mai,
sí?
Seria una al mes, als 6 mesos i als 10 anys.
D'acord.
I després 10 anys més. En total 5.
D'acord, d'acord. Per tant, si no te l'has posat de petit, faràs fins a 5
dosis.
Punxadetes, dosis
que llavors és el dels 10 anys.
De vacunes del tètanus.
Sí.
Clar, hi ha molts que jo crec que hi ha una generació que tots ens les van posar de petits, perquè
sí.
Jo crec que la del tètanus es posava petit, però és veritat que no hi ha gaire recordatori d'això. És que a mi em va passar l'altre dia que em van recordar, diu, no tens la del tètanus? I vaig pensar, doncs això, m'ho van posar de petit. No, s'ha de tornar a posar
ara. És el que comentaves abans, que de petit donen molta importància a les vacunes i arribaves a l'edat adulta i tothom
s'oblidava. Sí.
I aleshores, doncs ara és el que estem comentant. Si te la posen als 14 anys i tens totes les de la infància, fas un salt, als 40 et toca un altre.
Clar, a més, entenc que aquestes vacunes, que no són any rere any, perquè clar, la de la grip és cada any. No?
Aleshores, sí.
La gent, clar, tenim memòria any rere any i ens en recordem. Clar, del tètanus, si t'has de recordar de quan tenies 14 anys o quan tenies 5, doncs que has d'anar a preguntar a la mare o al pare, de vegades no pots o de vegades tampoc se'n recorden.
Sí, no se'n recorden.
Exacte, aleshores és com difícil. Entenc que, per exemple, si no te'n recordes, doncs es fa veure que no te l'han posat i tornes a començar de zero?
Clar, si, per exemple, una persona no se'n recorda de cap vacuna, és millor començar des de zero.
D'acord.
Perquè, clar, és millor estar ben immunitzat que quedar-te amb el dubte, no?
Uh-huh.
Ara, hi ha gent, potser doncs, recorda, em vaig caure, em van posar una, doncs ja consta una, llavors ja vas a per la segona.
Uh-huh. Fina, som arran de la Covid i de tota la moguda que va haver amb les vacunes i que aquí ho vam fer prou bé i per sort la cosa, les dades també ho van dir així, no? Però no sé si hi ha reticència a les vacunes o si al contrari, d'alguna manera, el fet de viure aquesta pandèmia, de veure com les vacunes ens van ajudar a sortir d'aquesta situació terrible, ens ha fet confiar més encara amb les vacunes. No sé si ho percebeu això vosaltres en la ciutadania.
Jo percebeixo que la persona que és antivacunes és antivacunes.
Per totes.
Per totes. I els hi diguis el que els hi diguis. Et diuen, bueno, tu t'has vacunat del Covid i també l'has agafat. Sí, jo també l'he agafat, però no he acabat a la UCI. Clar, aquesta és la diferència. Però clar, és que a vegades bueno, cadascú és molt lliure de pensar i de fer el que vulgui, no? Llavors són com molt radicals, a vegades jo veig i per molt que els expliquis no els hi fas canviar d'opinió. Però bueno, jo sempre els dic a tothom que em pregunta, sempre és millor una vacuna que agafar la malaltia. Això està claríssim. Mm-hmm. Jo ho tinc molt clar.
No obstant, hi ha més gent que opta per vacunar-se que per no vacunar-se. Què creieu?
Jo, la majoria dels meus pacients es vacunen.
Es vacunen.
Sí.
És a dir, d'entrada són, diguem que us fem cas, els professionals.
Sí. Jo diria la majoria. Diria, no sé, ara per dir algun 90%, la sensació que jo tinc.
La sensació és que sí.
I amb aquest de l'herpes zòster, si algú ho ha viscut de prop com tu, no tenen dubtes. A la que els dius la culebrilla que fa mal, no tenen dubtes, es vacunen.
No, és que és veritat que és una malaltia molt, clar, molt dolorosa i molt desagradable i molt llarga. És a dir, no és, hi ha malalties, no?, que igual amb, doncs, dius, en una setmana estic més o menys bé. És que l'herpes zòster s'allarga mesos i mesos. I
hasta un any, eh?
Imagina't. I a més, amb el dolor, aquesta incomoditat, és veritat que, home, doncs ens n'alegrem, no?, que hi hagi una vacuna, perquè deies que és una malaltia que sobretot apareix a partir dels 50 anys, eh?
Sí, aquesta és la incidència més alta, però hi ha gent jove que també pateix herpes, i és perquè tu potser estàs en una situació d'estrès i et baixen les defenses.
Sí.
Llavors és un moment que aprofita el virus per provocar un herpes. Uh-huh. O pacients que...
Un herpes, però perquè...
Un herpes zòster, que hi ha molts tipus d'herpes.
Ah, és el que anava a dir, perquè clar, sí. Herpes sí que és una cosa més o menys freqüent en algunes persones, però no té res a veure amb un herpes zòster.
Són de la mateixa família de l'herpes, però són altres virus al bucal, és un
altre
virus.
I algú que té herpes de manera més o menys freqüent, no? Hi ha gent que té tendència, que diu, a mi habitualment em surt de tant en tant, quan estic molt nerviós, això, tinc estrès, em surt un petit herpes o a la boca. Aquesta gent és més propensa a patir un herpes zòster o no necessàriament?
No necessàriament.
D'acord.
No necessàriament. I contra això no hi ha vacuna, és a dir, això és herpes zòster, no és contra
l'herpes
simple.
No té res a veure, No té res a veure,
no.
Per tant, l'únic que sàpiguen això, que han d'haver passat la varicel·la, si no han passat mai la varicel·la. Estan, de moment...
El que passa és que hi ha gent que és això, que l'han passat tan suau que
ni ho recorden.
Però pensa que el 90% de la població l'ha passat, perquè és molt contagiosa.
Uh-huh. La etapa de vacunar-se és ara o això s'allargarà tot l'any? Com ho fareu, això?
Sempre,
tot l'any.
Tot l'any anem vacunant constantment.
D'acord, és a dir, no hi ha un període de temps per vacunar-se,
sinó
que aquesta vacuna de la pneumònia i aquesta vacuna de l'herpes zòster, amb aquests grups de població, ara els tornarem a recordar, s'aniran posant al llarg de tot l'any.
Sí,
a
l'estiu, a l'hivern, tot l'any.
Simplement que heu començat, entenc, fa poquet.
Sí, vam començar mitjans de l'any passat.
D'acord, doncs vinga, anem a recordar-ho. La vacuna de l'herpes zòster per grups d'aprovació que han nascut als anys 1942, 1943, és a dir, que acaben de complir 65 anys,
sí,
no? 1957 i 1958, és a dir, que acaben de fer els 80, o els tenen. Aquesta gent, si no els han trucat, els trucaran. I si no, poden vostès anar directament al CAP i dir, jo he nascut aquest any i he sentit que esteu posant la vacuna de l'herpes zòster en el meu grup d'edat. I efectivament els hi posaran. També per la gent que té més de 90 anys i té la sort i la fortuna de seguir aquí, la mar de bé, doncs, perquè ho puguin seguir fent, també la vacuna de l'herpes zòster. Aquí és que hagueu passat l'herpes zòster dues vegades i tingueu aquesta mala sort, si no en voleu passar una tercera, també, la vacuna de l'herpes zòster. I, evidentment, tota la població immunodeprimida, per tant, amb malalties, amb tractaments, etc., també recomanada la vacunació de l'herpes zòster. I la pneumònia, en aquest cas, hem parlat de... Recorda-m'ho tu, Fina.
Majors de 65 anys, gent que està ingressada en residències, persones amb factors de risc, per exemple, la diabetes, que és molt freqüent, immunodeprimits.
Uh-huh. Si diuen, jo ja m'he vacunat de la pneumònia l'any passat, vagin a preguntar igualment, perquè és una vacuna evolucionada i en aquest cas haurà de valorar la infermera o el sanitari en aquest cas si requereix de tornar a posar aquesta vacuna reforçada o evolucionada o no, perquè potser sou una persona que esteu en aquest grup de risc o en aquest grup d'edat i consideren que, entenc, val la pena tornar-la a posar, oi?
Sí. Uh-huh. Perquè tens més possibilitats d'agafar una pneumònia i complicar-se.
Uh-huh.
Els grups,
alguna grups cosa més de vacunació d'adults, Fina?
Dir a la gent que s'animi, que és important, que mil vegades millor una vacuna que la malaltia.
Que és una punxada.
Sí que et pot fer una mica de mal al braç, et poses fred, pots trobar-te malament 24-48 hores, pots prendre un paracetamol.
És a dir, els efectes secundaris són els de sempre,
són els de sempre, dolor al braç i que et trobis malament un o dos dies, paracetamol i ja està.
I de vegades ni això, perquè moltes vegades no hi ha efectes secundaris, oi? Simplement que hem d'estar atents, diguem, no? I et diuen, hi ha un paracetamol, no?
Un paracetamol. El que és més freqüent és el dolor al braç, és normal, és el líquid i el cos va cap allà als leucocitos, l'agafen i tal, i provoca una mica d'inflamació. Pues et poses fred com si t'haguessis donat un cop, igual.
I ja està.
I ja està.
I evitaràs passar alguna d'aquestes malalties tan desagradables que no necessàriament són mortals, però et fan passar molt mala estona.
I
quina necessitat de passar males estones?
Això dic jo.
si ens ho podem evitar. Fina Canuda, moltíssimes gràcies per la visita i per aquestes, aquests, d'alguna manera, recomanacions i informacions en relació a la vacunació en adults que s'ha de continuar posant, eh? Malgrat que sembla que allò del calendari vacunacional, no? O la cartilla de vacunes és només cosa de la infància, no, en adults també. La de la grip també cada any, en els grups de població afectats, eh? La del tètanus, això, tothom. No?
Sí, entenc que és per tothom, sí. Tothom, perquè a més el tètanus sí que és mortal en un 50%. De... Si t'agafes un tètanus acabes a la UCI sempre i
doncs
50% es mora.
I punxar-se amb un clau o un cop amb un ferro, no sé què, són coses més o menys freqüents. És a dir, no...
Sí, però també pot ser que et caiguis a terra i una ferida bruta del terra.
D'acord.
O pot ser una branca, un... les plantes també, la jardineria té molt de risc del tètanus. Una cremada també perquè hi ha molt de teixit... necrosat i pot provocar un tètanus.
Ja podem espavilar.
O sigui, que tots que es vacunin. Tots
a fer cua per posar-nos la vacuna del tètanus. Fina Canudes, moltes gràcies i bon estiu.
Vale, gràcies a tu.
Gràcies. Vinga.